Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia també Andorra d'aquest divendres 28 de maig del 2021. Avui és Sant Emili i el pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana.
Bon dia. Avui molts es pregunten, tenen futur els llibres? A la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona s'acaba de celebrar una jornada sobre pobles del llibre, arran de la iniciativa sorgida a Calonge i Sant Antoni, al Baix Empordà. Es tracta de revitalitzar el nucli antic de la vila, mercès a l'obertura de diverses llibreries especialitzades i llibreters que hi visquin. Amb la conducció de Lluís Agustí, bibliotecari i director de l'Escola de Llibreria, es van presentar testimonis de pobles del llibre que ja existeixen en fruit a Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, França, Regne Unit, Suècia i Espanya, tota una xarxa europea. L'experiència també s'està implementant a la Xina. Es poden establir sinergies molt interessants amb el turisme cultural, el comerç i l'artesania. És un camí perquè els llibres siguin coneguts i estimats. Quan el papa Pius XI li va proposar al pare Albareda de Montserrat de ser bibliotecari del Vaticà, el monjo benedictí li respongué: «Santedat, jo no sóc bibliotecari, però estima els llibres», li respongué el sant pare, i el nomenà bibliotecari, perquè la resposta va ser afirmativa, com també crec que ho és a la pregunta del principi. Sí, els llibres tenen futur i poden ajudar que els nostres pobles també en tinguin. Bon dia.
Digue'ns la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62. A primera hora, a Ràdio Estel.
Passen 2 minuts de les 8 del matí. Això és a primera hora, programa 619. 5.944, Felipe González. 5.948, José María Aznar. 3.381, José Luis Rodríguez Zapatero. 898, Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, de moment, més de 70. Aquesta és la llista i el número d'indults que cada president ha concedit. Per cert, des de 1996 al 2018... fins a 227 han estat indultats sota delicte de corrupció. Però, ailàs, ara 9 indults són el mal de tots els mals. De fet, presidents de comunitats i barons del mateix partit que governa ja han posat el crit al cel. Castella-La Manxa no aconseguiria mai tirar endavant si es produïssin aquests indults als presos polítics. Mai. Indults a corruptes, malversadors, lladres, fins i tot a assassins i membres pertanyents a una banda terrorista creada pel propi estat o per perpetrar un cop d'estat. Però per pujar un cotxe de la Guàrdia Civil i dispersar una manifestació? Ah, no. Això, pena íntegra. No fos cas que utilitzar la pena de gent que pateix la presó per posar urnes, per esgarrapar uns milers de vots patriòtics, passés de moda per aquest estat on Don Quixot no ha deixat de veure gegants on hi ha molins de vent. Si es practica el perdó, s'hauria de practicar per tothom, sense cap mena de distinció de pena, de delicte o de pensament. Perquè, escolti'm, aleshores no és perdó. És interès polític o, encara pitjor, és venjança.
A primera hora, amb Joan Trias.
Quatre minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Berta Sacanell a la redacció, juntament amb Rafa Sanahuja, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Ribé, la veu que us dirà bon dia si truqueu al 93 409 2770 o ens veniu a veure a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Balloc, número 67 de Barcelona. El control tècnic, Toni Huguet, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, Mercè, David, Berta, Rafa, Àngels, Maria, Ignacia i Ferran. Què tal? Com esteu?
Bon dia, doncs, a tota la ràdio. Estem molt bé, que avui és divendres.
Ai, Joan, avui fa 10 anys. De què?
De què, de què?
De Wembley, de sí. Wembley, la Champions League de Vidal.
Quins records. Quins records i com s'enyora aquell Barça, també?
Buf, Joan, divendres. Fem compte enrere. Queden 6 setmanes.
Per...
Ah, anava a dir una cosa. És divendres, tirem endavant, que no vol ploure i fa solet.
Queden 6 setmanes, m'intueixo i m'oloro perquè... Però ja ho anirem desvetllant, això, ja ho anirem desvetllant. Va, 5 minuts que passen de les 8 a la codirecció d'aquest programa, com sempre, Mercè Regà. Què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Avui tot bé?
Sí, tot bé.
Divendres, eh?
Sí.
Faves tendres.
Ho has tret de la boca.
Sí?
De la llengua. Escolta, sí, avui la impressora també anava així amb un ritme peculiar. Sí, sí. Sort dels companys de Catalunya Cristiana, que ens donen un cop de mà.
Sempre. Ens comencem a fer preguntes un dia com avui?
Vinga, sí. El protagonista del dia és la sentència i condemna a 3 dels responsables responsables no materials dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Tot i no ser en els llocs dels fets, la sentència considera Mohamed Oli Driss Oukabir membres de la cèl·lula jihadista i Said Ben Yassar col·laborador. Tot i això, Joan, la mateixa sentència nega qualsevol responsabilitat de l'Estat, com demanaven doncs, algunes de les víctimes, i també obvia la relació de Esat amb el CNI.
Si treus el cap per la finestra a aquesta hora.
Doncs Barcelona 18 graus, Lleida 15 graus, Girona 17 graus, Tarragona 17 graus i Andorra 11 graus. I aquí a l'estudi de Ràdio Estel, tu maniga curta i jo m'abric.
Sí, eh? Hauria de ser al revés, això. Bé, avui de què parlarem en aquest programa, va?
Doncs avui, atenció, perquè d'aquí uns minuts parlarem amb l'advocada de Meritxell Borràs i Joaquim Forn durant el judici del procés. Judit Jané, estarem amb ella, amb qui doncs, li volem preguntar quina és l'opinió que en té dels indults, dels possibles indults dels presos independentistes. Serà d'aquí uns minuts. Com cada divendres, avui també farem tertúlia d'actualitat amb els joves estudiants de periodisme, el Víctor Naharro, la Joana Justícia, l'Anna Hernández i el Pau Uller. A partir de 9:45 parlarem amb els advocats de Digestum Legal. L'economista i assessor fiscal Ricardo Calvo ens parlarà de què s'ha de tenir en compte a l'hora de muntar un negoci. Totes les formalitats a seguir, les decisions que cal prendre per córrer el mínim risc possible. I a les 10, Joan, li preguntarem avui al vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Sallarès, sobre la vacunació de la segona dosi i què està causant aquesta incertesa als ciutadans, Pfizer o AstraZeneca. També parlarem de cinema, pel·lícules i sèries amb Néstor Company i Rafa Sanahuja al fil a 7 d'aquest programa i sabrem què podrem fer aquest cap de setmana amb Berta Sacanell. També parlarem avui de la 40a edició del Festival Jazz Terrassa. Parlarem amb Susana Carmona, ella és coordinadora d'aquest festival. Acabarem programa amb freqüència modulada i, com sempre, al darrer minut de Rafa Sanahuja.
Recordeu, a més, que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663-99-30-62. 663-99-30-62. La setmana passada us oferíem des d'aquest programa una entrada doble per tal de poder entrar a la Basílica de la Sagrada Família, que, atenció, reobre demà les seves portes a tots els visitants que ho vulguin. Doncs bé, avui, divendres, ho tornem a fer. Voleu una entrada doble per veure la Sagrada Família? El primer dia que obre les seves portes, que serà precisament demà, 93-409-2771. 93-409-2771 i participareu en aquest sorteig de dues entrades dobles per visitar demà, just el dia que obre per primera vegada post-pandèmia les portes la Sagrada Família. Quan et connectis a la xarxa, Mercè, de què s'hi estarà parlant?
Del debat polític al voltant dels indults als condemnats per l'1 d'octubre que puja de to, Joan. També debat encès pel que fa a la tria d'AstraZeneca o Pfizer al personal essencial menor de 60 anys. Ara el govern espanyol recomana que es triï la mateixa Pfizer. L'himne d'Espanya, que sonarà cada matí a les escoles públiques de la ciutat de Múrcia abans de començar les classes. Ara us ho expliquem. I que, atenció, ja us ho hem dit avui com a protagonista, periodistes, aquests 53, 46 i 8 anys de presó pels acusats dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. També avui, quan et connectis a la xarxa, podràs informar-te que l'exposició al paracetamol en el ventre matern augmentaria el risc que el nadó tingui trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, el que es coneix com TDA, o trastorns de l'espectre autista. Així ho conclou un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona que es publica a l'European Journal of Epidemiology.
Vinga, de seguida us ho expliquem plegat abans dir-vos que a partir d'ara, cada divendres també us proposarem que escolliu vosaltres a través de la xarxa quina és la primera cançó que escoltarem al matí. Ahir us vam proposar triar entre Donna Summer i ella. I el 67% va decidir ella, la gran, gran, gran Whitney Houston.
Oh,
A primera hora, a Ràdio Estel.
Un quart de 9 del matí a aquesta hora, abans de començar amb tota la informació, volem saber com està la xarxa viària, per tant anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, a aquesta hora destaquem un accident a la C-55 a l'alçada de Castellbell i el Vilar, que fa acumular fins a 5 quilòmetres de cues en els dos sentits de la marxa. La resta de la xarxa viària presenta les retencions habituals. La C-58 té 2 quilòmetres de cua en sentit sud a l'alçada de Montcada i Reixac, però també retencions en sentit nord a l'alçada de Terrassa. Més intensitat també a les entrades de Barcelona, com la B23, per accedir a la Diagonal des de Sant Joan d'Espí a l'enllaç amb la 2. I segueixen les cues a les rondes de Barcelona. Situació més complicada, la B10 registra encara 7 quilòmetres de congestió des de Sant Adrià del Besòs fins a Feixat, al Poble Nou, i la ronda de dalt, 5 quilòmetres més de retencions al tram del Nus de la Trinitat i fins ben bé a la Vall d'Hebron. 2 quilòmetres més per la zona d'Horta també en sentit nord. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. També a aquesta hora volem saber com està la situació del transport públic metropolità des de Transmet. Judit Cabrera, bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Ara mateix parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. Si volem informar, que tant el servei de tram com la xarxa de metro i les línies metropolitanes dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya perllonguen dissabte i diumenge el seu horari fins la 1 de la matinada. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia i bon cap de setmana.
Gràcies, Judit. Igualment, molt bon cap de setmana. Nosaltres que obrim tota la informació amb aquest informe del Tribunal Suprem sobre els indults als líders independentistes condemnats, el govern de Pedro Sánchez ja té via verda per prendre una decisió, Mercè.
Així és, Joan, però després de l'oposició del Suprem només podran ser indults parcials, és a dir, només es podrà fer una reducció de les penes de presó, no pas eliminar-les. Ara el Ministeri de Justícia ha de portar-los al Consell de Ministres i si la decisió és positiva ha de fer un reial decret que haurà de designar el rei Felip VI i haurà de portar a la pràctica el mateix Tribunal Suprem. I la situació creada pel posicionament radical del Suprem contra els indults ha alimentat doncs, la reacció irada també en contra dels partits de dreta, Partit Popular, Ciutadans i Vox. El líder del Partit Popular, Pablo Casado, s'ha fet seu el gruix dels arguments utilitzats pel mateix Manuel Marchena, el ponent de l'informe del Suprem. Després ha augurat el final polític de Pedro Sánchez si concedeix aquests indults i aquest dijous ha pujat del to, assegurant que seran un atropellament de la Constitució, la justícia i a la nació. I ha anunciat també Pablo Casado que demanaran un ple monogràfic al Congrés.
I mentrestant el debat polític al voltant dels indults als condemnats per l'1 d'octubre, ens ho deies, puja de to.
Sí, després de l'informe que us estem explicant del Tribunal Suprem en contra de l'indult, Pedro Sánchez rep cada vegada més pressions, tant des dels partits de l'oposició com també des dels sectors del PSOE. La Moncloa, però, insisteix que cal abordar aquesta qüestió per resoldre el conflicte polític amb Catalunya. La portaveu del govern, Maria Jesús Montero, deixava ahir ben clar el full de ruta de l'executiu en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.
Que la voluntad desde el inicio de la legislatura es abrir una nueva etapa en Cataluña. Yo creo que los catalanes y el conjunto de los españoles tenemos que pasar página y tenemos que rehacer los lazos afectivos y también reconstruir los puentes que se dinamitaron y que llevan demasiado tiempo destruidos.
Alguns líders del PSOE alertaven de les conseqüències que tindria la concessió dels indults als independentistes condemnats pel Suprem. Dos barons territorials, com ara el manxec Emiliano García Page o l'extremeny Guillermo Fernández Vara, s'hi han mostrat en contra. Per cert, avui llegim a La Vanguardia una entrevista a l'exministre de l'Interior de l'era de Felipe González, José Barrio Nuevo, qui va ser indultat pel cas Gal, que el seu cas i el dels presos del procés s'assemblen com un ou a una castanya.
Recordant ou i castanya, també recordar dos noms, Lassa i Zavala, així de clar. Per cert, parlàvem ara mateix dels indults, doncs bé, d'aquí uns minuts parlarem amb qui ha estat l'advocada de Meritxell Borràs i Joaquim Forn durant el judici al procés, Judit Jané, amb qui parlarem, com dèiem, dels indults als presos independentistes per saber com anirà tot plegat. I ahir es va celebrar la primera reunió institucional entre el nou president de la Generalitat i l'alcaldessa de Barcelona.
Sí, Joan, tres dies després d'haver promès el càrrec, Pere Aragonès ha citat Ada Colau al Palau de la Generalitat. Tots dos s'han compromès a impulsar una nova etapa en què la col·laboració no sigui de mínims, sinó de màxims, perquè a banda i banda de la plaça Sant Jaume hi hagi una relació millor que reverteixi a més benestar per la ciutadania, basada en la lleialtat institucional i la confiança mútua. Aragonès i Colau també han parlat dels indults.
la amnistía y un referéndum para decidir sobre la independencia de Cataluña. Veremos cuál es la propuesta del Estado, si hay alguna propuesta.
Que son imprescindibles para desjudicializar la política y para poder empezar un periodo nuevo.
Així ho han subratllat els dos dirigents durant una compareixença conjunta després de prop de dues hores reunits.
I Sanitat insta les comunitats a deixar clar que l'opció prioritària és Pfizer.
Si us expliquem, el Ministeri de Sanitat espanyol ha renyat aquelles autonomies que no segueixen el protocol aprovat la setmana passada en el Consell Interterritorial, en el qual es determinava que els treballadors essencials menors de 60 anys que haguessin rebut una dosi de la vacuna d'AstraZeneca i la Universitat d'Oxford se li administrés, doncs, la segona de Pfizer. Malgrat això, es deixava la porta oberta que aquells que prefereixin, doncs, completar la pauta de dues dosis amb AstraZeneca poguessin rebre-la sempre que firmessin un consentiment. Ara bé, comunitats com Galícia han recomanat posar la segona dosi d'AstraZeneca. D'altra banda, Andalusia es demana de firmar el consentiment tant en la segona dosi en Pfizer com AstraZeneca, però si no firmen, se li administra igualment la vacuna. Ahir, per cert, vam saber, Joan, que la preferència molt majoritària entre els professionals essencials menors de 60 anys que ja han pogut triar per completar aquesta pauta de vacunació amb AstraZeneca i no combinar fàrmacs de laboratoris diferents.
El Ministeri de Sanitat ja pot renyar moltes autonomies, però també hauria de renyar en aquest cas, si vol fer-ho, el doctor Salvador Massip, el doctor Oriol Mitjà, el doctor Àlex Arenas i el doctor Jaume Pedrós, entre molts altres científics que també estan d'acord en posar-se dues dosis d'AstraZeneca abans de fer, doncs, de subministrar-se la primera d'AstraZeneca i la segona de Pfizer, com vol el Ministeri de Sanitat. Sentència condemnatòria per als acusats dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona i a Cambrils.
Així és, l'Audiència Nacional ha imposat 53 anys i 6 mesos per Mohamed Houli i 46 anys i 6 mesos de presó per Driss Okabir, en considerar que tots dos formaven part de la cèl·lula terrorista. Són penes superiors a la petició de la Fiscalia. Pel tribunal queda acreditada, doncs, la seva participació en els fets, tot i que no eren a cap dels llocs on es van cometre els atacs. La sentència conclou que els dos acusats van conspirar per cometre estralls i van participar en la fabricació d'explosius al xalet d'Alcanar, base d'operacions de la cèl·lula terrorista. El tribunal veu acreditada, doncs, la implicació de Houli en els preparatius pels atemptats. La sentència es basa en els elements com els sorprenents vídeos que ell va gravar al xalet d'Alcanar, on es veu altres membres de la cèl·lula fabricant explosius i fent proclames jihadistes i amenaces als no musulmans a qui asseguraven que atacarien. Pel que fa a Driss Okabir, l'audiència no dona credibilitat a la seva versió quan es va presentar com un jove allunyat de la religió. En el cas del tercer acusat, Said Ben Yazà, arrestat a Castelló, la sentència considera aprovat, Joan, que va deixar el seu vehicle i documentació a la cèl·lula i el condemnen a 8 anys de presó per col·laboració amb organització terrorista.
23 minuts que passen de les 8 del matí. En relació a aquesta notícia, nosaltres volíem saludar a aquesta hora Robert Manrique. Ell és assessor de la Unitat d'Atenció als Afectats de Terrorisme i víctima de l'atemptat d'Hipercor. Senyor Manrique, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Deixem preguntar-li primer de tot quant de justa és aquesta sentència.
Bueno, aviam, de cara a les víctimes, el primordial és que, evidentment, s'ha condemnat en aquests tres membres del grup terrorista a unes condemnes que demanàvem nosaltres, però que estan evidentment per sobre del que demanava la Fiscalia. Per tant, amb el tema de les condemnes, diguem-ne que no podem tenir queixa, almenys de moment. Val? En quant al tema de víctimes, de l'atenció a les víctimes, n'hi ha una sèrie de pàgines en les que el propi jutge, el tribunal, deixa ben clar, i crec que és per primer cop en la història de les sentències per terrorisme a Espanya, el tribunal deixa molt clar la manca d'assistència que han rebut les víctimes i la manca d'interès que hi ha hagut per part del jutge d'instrucció, també per part de les administracions competents. No? Això seria més evident, que també s'ha de dir, lògicament, que prepararem un recurs. De fet, estem tota la matinada ja revisa la sentència, que són més de 1.000 pàgines, i hem decidit que es presentarà un recurs amb diferents aspectes del que diu la sentència.
Per tant, com creu que rebran aquesta sentència, una sentència com aquesta, les víctimes?
Bueno, ahir ja va ser un dia de molta feina. Vaig poder parlar amb més de 50 de les víctimes personades en el judici i, evidentment, tothom estava preparat per saber que podia passar això, no? O sigui, tothom sabia que hi havia la possibilitat de que els terroristes no fossin condemnats pels atemptats que van cometre els seus companys de grup a les Rambles, a la zona universitària i a Cambrils. Malgrat tot, diumenge que ve, diumenge al matí, tenim una reunió amb totes les víctimes que ja han confirmat que vindran per explicar-los amb molta calma i sobretot també per prendre les decisions de cara al recurs, de com fer-lo, quines propostes rebem de part fins i tot a les víctimes, que evidentment són les que han de decidir què fer. Però bueno, diguem-ne que podríem dir que ha estat una rebuda de la sentència decepcionant, no? Però, repeteixo, decepcionant dintre del fet de que ja estaven preparades per saber que això podia passar.
No sé si creu el senyor Manrique també que amb el temps ens oblidem una mica de tot el que passa amb les víctimes.
Malauradament sí. Potser com a societat no. Potser com a societat, evidentment, també hi ha atemptats que queden més a la memòria col·lectiva, generalment, i per desgràcia, a nivell de número de víctimes que hagi pogut causar l'atemptat. Mm-hmm. El que sí que queda, malauradament, en l'oblit, i s'ha de dir, perquè les coses són com són, és en el nivell de les administracions. O sigui, a mi, sincerament, jo com a víctima d'Hipercor ja són més de 33 anys que porto en aquest món tan complicat de la victimologia terrorista, i em sobta molt que a Catalunya no tinguem una oficina d'atenció dedicada a les víctimes del terrorisme. Hem de pensar que Catalunya ha estat un dels llocs on més atemptats han llegut de tot l'estat espanyol. Estaríem parlant de més d'un miler, i no ho dic en broma, més d'un miler d'afectats directes per terrorisme. Si parlem de la gent del voltant més proper de la víctima, estaríem parlant d'un col·lectiu d'aproximadament 4.500, 5.000 persones, com a mínim, i em sembla, sincerament, patètic que Catalunya no pugui tenir encara una oficina d'atenció a víctimes. La va tenir, però va durar 10 mesos. Les historietes entre polítics i entre partits i entre sigles van aconseguir que aquella oficina que es va crear l'any 2010 es tanqués al desembre del 2010. Es va obrir al març i es va tancar al desembre. Sincerament, o sigui, torno a dir-ho, quan veus altres llocs de l'Estat on fins i tot tenen dos, tres i fins a quatre entitats de la pròpia administració que estan treballant per les víctimes i assistint a les víctimes, i a Catalunya no en tenim cap, doncs sincerament a mi em sembla bastant, bastant trist.
Per tant, Robert, no sé fins a quin punt s'arriba a curar en algun moment el patiment de les víctimes i els seus familiars.
Evidentment no. Vull dir, és un tràngol que et queda per sempre, no? Una altra cosa és que puguis aprendre a viure amb el que ha passat. Una altra cosa és que puguis trobar l'aixopluc i la col·laboració i l'amistat amb altres víctimes i, evidentment, també amb altres membres de la societat, generalment la societat civil del país, del país que t'envolta. Però sí, o sigui, aviam, el fet de dir que es pot arribar a curar, no. No, però no es cura cap tipus de sentit, cap tipus de sentiment quan algú és víctima d'un atemptat, però tampoc d'un delicte. Vull dir, quan algú pateix un delicte greu, generalment s'aprèn a viure, o es pot aprendre a viure amb el que ha succeït, però oblidar-ho mai. Però no només amb terrorisme, repeteixo, sinó amb qualsevol altre delicte greu, sobretot.
Robert Manrique, assessor de la Unitat d'Atenció als Afectats de Terrorisme i víctima de l'atemptat d'Hipercor, moltíssimes gràcies per atendre aquest matí aquest programa.
Molt bé, gràcies a vosaltres i bon dia. Vinga, una abraçada, adéu-siau.
29 minuts que passen de les 8 del matí. Recordem també aquesta hora que la Fiscalia demana 20 mesos més d'inhabilitació per a l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, per no haver despenjat a temps del balcó de la Generalitat al setembre del 2019 la segona pancarta a favor dels presos, com li demanava la justícia, Mercè.
Sí, però la cosa no queda aquí. Joan, el Ministeri Fiscal també li demana 30.000 euros de multa a l'acusat d'un delicte de desobediència, ja que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va donar 48 hores per despenjar el cartell i l'expresident no ho va fer al·legant que l'ordre vulnerava la llibertat d'expressió. Finalment, el tribunal va ordenar als Mossos d'Esquadra que la retiressin, però abans ho van fer uns treballadors del Palau.
I atenció també a aquesta notícia. El jutge rebutja suspendre la pena a Juana Rivas i n'acorda l'ingrés immediat a presó.
Sí, Juana Rivas és la mare que va desaparèixer amb els fills per evitar tornar-los al pare, el qual acusa de maltractaments. La decisió del jutjat penal 1 de Granada arriba després que el Tribunal Suprem va condemnar Rivas a 2 anys i mig de presó pels fets, que va passar l'estiu del 2017.
Hi ha notícies que, per molt que me les expliquin, no les entendré mai. L'himne d'Espanya sonarà cada matí a les escoles públiques de la ciutat de Múrcia abans de començar les classes.
El Partit Popular, Ciutadans i Vox han aprovat una moció que ha presentat la ultradreta, que també estableix que hi ha d'haver una foto del rei Felip VI a totes les aules i una bandera espanyola en algun lloc visible de tots els centres. Això va passar, Joan, després d'aquesta aprovació de la iniciativa del portaveu de Vox, José Ángel Antelo, que afirmava que Múrcia dona un exemple a tota Espanya com a model de respecte cap als símbols que ens representen i ens uneixen a tots.
Els recomano fer-ho d'esquenes per allò de no poder-ho fer de cara al sol. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha demanat un informe sobre l'origen del coronavirus a les agències d'espionatge que depenen del seu govern.
Sí, de fet, en un comunicat que ha penjat aquest dimecres a Twitter, Biden diu que ja va demanar-ho quan va fer-se càrrec de la presidència i ara els demana un nou informe per abans de finals d'agost, que vol que sigui definitiu.
Més notícies també aquesta hora. Els Premis Nacionals de Cultura 2021 reconeixen la creació artística i la defensa de la llengua.
L'editora Maria del Carme del Mau, la fotògrafa Maria Contreras, l'artista electrònica Mònica Ríquic, l'escriptor i pintor Narcís Comadira i el Festival d'Enceneu són els 5 guardonats pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts en l'edició 47.
TMB vol oferir un servei de patinets elèctrics compartits a Barcelona.
El Pla Estratègic 2025, la companyia planteja un canvi històric per convertir-se en una empresa de serveis de la mobilitat.
I atenció, l'Escolania de Montserrat i l'Orquestra Simfònica del Vallès presenten un concert únic al Palau de la Música Catalana que tindrà lloc el proper 28 de juny a les 8 del vespre.
Sí, una genialitat d'aquest cor i de la OSB estarà doncs acompanyada d'Álvaro Carnicero a l'orga i de la Capella de Música de Montserrat per oferir un concert extraordinari amb peces de Handel, Haydn i també Ansel Viola. Fundació Ndeu i Fundació DTI organitzen aquest concert que ofereix l'oportunitat a tothom de gaudir de la música i de col·laborar amb dues causes importants. Les entrades a la venda a les taquilles del Palau de la Música o a través de www.palaudelamusica.cat. I avui també us recordem que a partir de demà, dissabte 29 de maig, la Sagrada Família reobre les portes als seus visitants. Es podrà accedir a la Basílica els caps de setmana, dissabtes i diumenges, i l'horari d'obertura serà de 9 a 3 del migdia. Les entrades es poden ja adquirir a saradafamilia.org.
Si voleu ser dels primers en entrar-hi just demà, quan la Sagrada Família reobri les portes just després de la pandèmia, si voleu dues entrades, és a dir, una entrada doble gratuïta per entrar a la Sagrada Família, només heu de trucar ara mateix al telèfon d'aquesta casa, el 93-409-2771, 93-409-2771, i entrareu en el concurs per obtenir aquesta entrada doble i entrar a la Basílica de la Sagrada Família, que obre les seves portes, com ens explicava la Mercè, tot just després de la pandèmia. D'altra banda, la comunitat de Sant Egidi organitza una jornada amb motiu dels 50 anys de l'inici del servei d'assistència als ancians a domicili a Barcelona.
Sí, la trobada es fa amb el nom Origen i Perspectives del Servei d'Atenció Domiciliària a Barcelona en homenatge a aquesta iniciativa que l'obra de la Visitació que va començar el 1971.
I en plan esportiva, Messi ja té l'oferta de renovació pel Barça.
Segons ha pogut saber TV3, la porta ja ha fet arribar a Messi l'oferta definitiva de renovació. El Barça ha mogut fitxes sense tenir encara els resultats de les auditories.
I el Llevant serà el rival del Barça femení a la final de la Copa de la Reina.
Les matalasseres han disposat de moltes ocasions, però el desencert de Jara i Ludmira els ja ha costat quedar fora de la final de la Copa de la Reina.
Hora de saber quin temps serà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió, com sempre, el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Hem començat la jornada d'avui amb temperatures més altes que en dies anteriors i continuarem així al llarg del dia d'avui, amb màximes que poden arribar fins als 24 graus a la costa i fins als 28 o 29 a les comarques de l'interior, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida. Aquest matí amb grans clarianes, tot i que amb alguns núvols, més sol de cara a migdia, però a partir de migdia, precisament a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, creixeran nuvolades aquesta tarda. Només en aquest sector poden acabar donant algun ruixat i també alguna tronada, però puntuals i aïllades. La previsió pel cap de setmana ens anuncia matins relativament assolellats, demà amb temperatures més o menys tan altes com les d'avui, i de cara a diumenge les temperatures baixarien una mica pel que fa a l'estat del cel. Demà dissabte, altra vegada, a partir de migdia, crescuda de nuvolades al Pirineu, que acabaran descarregant ruixats i tempestes, i també algun ruixat pot haver-hi a l'extrem sud de les comarques de Tarragona demà dissabte. De cara a diumenge, els ruixats de mitja tarda afectarien comarques del Pirineu, del Prepirineu i algun punt de les comarques del nord de Barcelona.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
La música avui ens visita als espais de l'aigua i ho fa a través d'una cançó per escoltar tranquil·lament i sense estrès.
Dans l'eau de la claire fontaine, elle se baignait toute nue.
L'aigua musical.
Une saute de vent soudaine jeta ses habits dans les nues.
És la veu d'un dels chansonniers més celebrats del segle XX a França, Georges Brassens, i una cançó que ens parla de l'aigua clara d'una font, dans l'eau de la Claire Fontaine.
Des monceaux de feuilles de vigne, fleurs de lys et fleurs d'oranger, avec des pétales de rose, un bout de corsage lui fit. La belle n'était pas bien grosse, une seule rose a suffi. Avec le pampre de la vigne, un bout de cotillon lui fit. Mais la belle était si petite qu'une seule feuille a suffi. Elle me tendit ses bras, ses lèvres, comme pour me remercier. Je l'ai prise avec tant de fièvre qu'elle fut toute déshabillée.
Avui l'aigua ens ha arribat en forma musical a través del cantautor francès Georges Brassens, que va morir a principis dels 80, però que ens va deixar un munt de cançons delicioses com aquesta.
Elle s'alla baigner toute nue, en priant Dieu qu'il fit du vent.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Qu'il fit du vent.
Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, l'emprenedor, l'aventurer del segle XXI. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Tot sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2:15 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Vull 8:39, un dia com avui que volíem parlar en aquest programa sobre els indults als presos polítics amb l'advocada Judit Jané, qui va ser advocada de Meritxell Borràs i de Joaquim Forn durant el judici al procés al Tribunal Suprem. Judit Jané, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres a aquesta hora.
Bon dia.
Si no m'equivoco, em sembla que ahir a la tarda va poder estar amb ells, amb els presos polítics.
Sí, anem normalment un dia a la setmana, procurem anar-los a veure i va coincidir que precisament era ahir. Sí, sí.
Deixi'm que li pregunti no només com estan, sinó com els hi afecta tot el tema dels indults que està sortint a la llum.
Doncs bé, com estan. Estan a la presó, el qual vol dir que encara que jo digui que estan bé, perquè realment ho estan, són persones que estan senceres, que estan convençudes, que tenen el suport de la seva família, dels seus amics, i que, per tant, ells estan bé de salut, i estan a la presó aguantant, no deixen d'estar tancats, i, per tant, doncs, l'estat d'ànim i les ganes de fer coses i de que això s'acabi, doncs també pesa, no? I, per tant, doncs, bueno, doncs és molt trist anar-los a veure cada setmana allà. Com els afecta això de l'indult? Nosaltres anem un dia a la setmana i comentem dintre d'aquesta visita qualsevol mínima novetat que es pugui produir en el procediment, i ahir va coincidir que es va filtrar, no?, i que es va conèixer l'informe del Tribunal Suprem del procediment d'indult, un procediment del qual, com ja n'havien sentit a parlar des de feia mesos, tampoc us penseu que va ser objecte de molta conversa. Ja era previsible, ja sabíem que l'informe del Tribunal Suprem no seria favorable a la concessió d'aquests indults, i el que, bueno, pues ahir es va acabar el tràmit del Suprem i ara això ha de continuar en una altra estància, com és el Ministeri.
Com a advocada, què li sembla aquest informe?
Molt dur. Molt dur i molt... Molt dur i amb parts de l'informe que entenem que no haurien de formar part de lo que és un informe d'indult. Nosaltres hi veiem molta justificació de la pena imposada en la sentència. L'informe diu que no ha de tindre aquest objecte, però realment quan te'l llegeixes justifica la elevada pena imposada. Pensem que és perquè es produeix després dels dos vots particulars que hi ha hagut en el Tribunal Constitucional a l'hora de resoldre els recursos d'empara de Turull i de Rull, en el qual posaven en entredit unes penes tan elevades en un delicte de sedició que té una regulació més que problemàtica. I, per tant, jo crec que l'informe, malgrat ser un informe d'indult, ha volgut donar una mica de resposta a aquesta opinió discrepant en quant a la proporcionalitat de la pena de la presó. Hi ha una cosa que jo destacaria d'aquest informe d'indult, perquè crec que la societat ho ha de saber, en el qual destaca que les manifestacions que es van produir a Catalunya durant aquella època, diu, crec que textualment, no van ser ni pacífiques ni democràtiques. De dir que una frase a les mobilitzacions i les caracteritza com a que no van ser ni pacífiques ni democràtiques, i per aquesta conseqüència ells justifiquen l'elevada pena de presó imposada.
La dia d'avui estem parlant d'indults perquè des de la política s'ha dit molt que l'amnistia legalment és impossible. Senyora Jané, des de la legalitat, és impossible l'amnistia?
No, que sigui molt difícil no vol dir que sigui impossible. De tota manera, com l'amnistia és un acte polític, tampoc jo hi entro massa. És una decisió política aprovada en el Congrés, i per tant, pues bueno, si interessa dir que és impossible, doncs no deixen de ser declaracions i opinions polítiques. Què passa? Que, primera, l'indult en els presos de l'1 d'octubre de la sentència del Suprem arriba gairebé 4 anys després de que hagin estat ingressats de presó. És a dir, ell es parla ara de l'indult, però jo vull recordar, perquè és un fet cert, que aviat farà 4 anys que estan tancats. I, per tant, doncs, bueno, doncs no és el mateix que et donin un indult, si és que l'acaben donant 2 mesos després de la sentència, que te'l donin 4 anys després d'haver ingressat en presó preventiva. Per tant, és una situació... I després l'amnistia es parla molt, primera, perquè seria un reconeixement de que hi ha d'haver un acte polític que arregli el problema, però és que hi ha molts procediments que van darrere, que entenem que l'amnistia donaria solució a la gent que està implicada en altres procediments que no són els de la causa del Tribunal Suprem.
Sigui com sigui, el Partit Popular ja ha dit per activa i per passiva que recorrerà la decisió. Pot fer-ho si no és part implicada?
No ho sé, perquè... és a dir, primer ha dit que recorrerà una resolució que encara no s'ha dictat. I aquesta resolució, recordem que només es pot recórrer en cas de que manquin requisits formals o que s'entengui que no està degudament justificada. I en aquest segon supòsit tampoc seria tan clar. Pensem que no hi ha massa jurisprudència d'això. Normalment els informes del Tribunal Sentenciador dels Indults no es filtren mai a la premsa. Quan el govern dona un indult, normalment el que es coneix és que ha donat l'indult, però la gent, la premsa, no es coneixen els escrits del fiscal, els escrits del tribunal, els escrits de petició d'indult. Aquest és un cas una mica típic. No hi ha molta jurisprudència ni molts antecedents d'indults que hagin estat objecte de recurs. Per tant, quan això sigui recorregut, perquè ja han dit que ho recorrerien, insisteixo, malgrat conèixer si la resolució estarà ben fonamentada o no, nosaltres entenem que no són part interessada, però això és una discussió que s'haurà de dur a terme en el Tribunal Suprem, en una altra sala, però en el Tribunal Suprem. Per tant, hores d'ara jo no m'atreveixo a dir que entendrà la sala de lo contenciós del Tribunal Suprem com a part interessada o no.
Suposem que recorre l'indult per part del Partit Popular o de Vox, qui també ha anunciat que vol fer-ho, i que arriba, per tant, al Tribunal Suprem, encara que no sigui la mateixa sala, el Tribunal Suprem ja ha dit ara mateix que està en contra, no?
Sí, el que passa és que si el Tribunal Suprem fa el que té que fer, el Tribunal Suprem no pot esmenar, ni té potestat per esmenar, una mesura de gràcia del govern, perquè és una altra cosa, no és una altra instància. El govern té la capacitat constitucional d'otorgar mesures de gràcia. I el que diu la llei de l'indult és que aquesta mesura de gràcia, que és una potestat única i exclusiva del govern, de ningú més, només pot ser revocada quan manquen els requisits formals i quan manquen requisits de procediment. Imaginem, si s'hagués otorgat sense demanar informe al Suprem, si s'hagués otorgat sense demanar informe a la Fiscalia. És a dir, si tots aquests requisits formals hi són, i en aquest cas hi són, perquè el propi Tribunal Suprem ha tramitat part d'aquest procediment d'indult i, per tant, n'ha garantit la seva correcció legal i jurídica, si aquests requisits hi són, la resolució pot agradar o no pot agradar, però només es pot revocar per qüestions formals o de manca de justificació. No que la justificació ens agradi, sinó que hi ha una manca de justificació, i jo vull pensar que es justificarà, perquè hi ha raons sobrades per justificar-la.
Per tant, entenc, i per deixar-ho clar, que el que pot arribar a valorar el Suprem, al ser un acte administratiu, entenguem-ho així, és la forma però no el fons.
Exacte. Val. La forma però no el fons. Entenent la forma també com que estigui degudament justificada, que estigui explicat els motius per què es donen. Independentment, no es pot entrar a valorar els motius, només que n'hi hagin de motius, que s'expliqui. Mm-hmm. Això és el màxim que es pot demanar.
Encara sobre l'indult. L'indult és un acte unilateral del president del govern o del Consell de Ministres?
És que s'aprova per Consell de Ministres.
Per Consell de Ministres, eh?
Imagino que es vota i les deliberacions normalment del Consell de Ministres mai se sap com es produeixen. Mm-hmm.
I deixi'm preguntar-li també com es pot prendre la pròpia judicatura a l'indult, perquè entenc que l'indult, el que li està dient el jutge en aquest cas, és nosaltres no hi estem d'acord amb la resolució del propi jutge.
Ja, el que passa és que jo no sé com s'ho pot prendre, però si l'indult és il·legal, llavors que es canviï la llei. Perquè d'indult se'n donen moltíssims, se n'han donat milers, desenes de milers se n'han donat. I els indults es donen sempre que hi ha una condemna. Vull dir que, clar, aquesta pregunta ens la podríem fer cada vegada que el govern dona un indult a una condemna prèvia dels jutges. Vull dir, jo no sé com s'ho poden prendre, però és una mesura que està reconeguda, que és constitucional, que se'n fa un ús cada dia, no se'n fa un ús excepcional. Cada dia hi ha resolucions d'indult. I sempre que hi ha una resolució d'indult, òbviament, és perquè abans, prèviament, hi ha hagut un tribunal que ha condemnat. Per tant, clar, ens farem ara aquesta pregunta només en aquest cas, obviant per què moltes vegades el govern indulta maltractadors o indulta conductors kamikaze o indulta estafadors o indulta banquers o indulta condemnats per malversació per altres delictes. Doncs quan ho fa, el govern ho justifica i ho explica. doncs com en aquest cas.
Quin pes o quina importància pot arribar a tenir el penediment, que també s'està parlant moltíssim en el cas d'aquest indult?
Mira, és que el penediment en el procediment de l'indult és una cosa que no hi entra. Ells treuen que no hi ha aquest penediment i li donen molt valor en el fet de que no hi hagi aquest penediment. Però és que el penediment en el procediment d'indult no és necessari. És una cosa que es pot valorar, sí, però també es pot valorar moltes coses. En aquest cas, hi ha uns informes de tots els serveis penitenciaris, psicòlegs, sociòlegs, educadors, etcètera, etcètera, que fan uns informes absolutament unànims sobre el comportament, el nivell ètic i capacitat de convivència i de reinserció social de tots els presos. Doncs entenem que això també se li pot donar un gran valor, no?
Ho dèiem a l'inici del programa, 5.944 Felipe González, 5.948 José María Aznar, 3.381 José Luis Rodríguez Zapatero, 898 Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. De moment en porta més de 70. Aquesta és la llista d'indults des de Felipe González a Pedro Sánchez. Indults per malversació, per moltíssimes coses. De fet avui surt una entrevista al diari La Vanguardia a Rafael Vera i a Barrio Nuevo per aquell famós indult del GAL. Tots aquests indults, i ara ens ho deia també Judit Jané, d'indults se'n fan cada dia. De tots aquests indults tampoc sempre se n'ha parlat tant. Que se'n parli tant d'aquest...
Mai se n'ha parlat tant.
Que se'n parli tant ara d'aquest... Li fa tenir la sensació que tot segueix sent més polític que judicial?
Sí. Sí, el que passa és que això ja és una discussió que queda fora dels àmbits dels advocats. És a dir, sí, i aquesta pressió social, mediàtica i d'opinió no fa cap bé. És a dir, els presos no és que estiguin d'acord amb un indult. Ells consideren que ningú els ha d'indultar de res perquè la seva actuació ells consideren que va ser correcta, malgrat tot. Jo com a advocada i com a persona propera a ella i com a coneixedora de les seves famílies, qualsevol mesura, es digui indult, es digui amnistia o es digui en l'àmbit de l'evolució del reglament del tractament penitenciari de cadascun d'ells, que pugui ajudar a pal·liar aquesta situació de presó en la que estan, doncs entenc que és bona i que ajuda no només a ells, sinó a que el problema de què va passar l'1 d'octubre, de les conseqüències, doncs és una cosa que se'n parla encara ara, i per tant qualsevol cosa que ajudi a calmar les coses o a pal·liar una desproporcionalitat d'una pena, pues jo crec que benvinguda sigui. Es digui indult, es digui amnistia, o es digui tercer graus, o es digui com es digui. I des d'aquest punt creiem que la discussió del règim penitenciari hauria de donar-se en els tribunals penitenciaris i en els tractaments penitenciaris de la presó. Que la discussió de l'indult hauria de donar-se com es donen tots els indults. I en un informe que normalment no es filtra del Tribunal Sentenciador, que va a la taula del Consell de Ministres i que el Consell de Ministres sap els motius de per què aquestes peticions d'indult poden ser admeses o no es justifiquen. Però aquí es crea un debat previ de que ja es recorrerà una decisió que encara no s'ha dictat i que sembla que ja tots els posicionaments estiguin presos abans de conèixer els fonaments d'aquesta resolució. I això és una altra vegada molt frustrant.
Si tira endavant l'indult, no sé si hi ha alguna mena de previsió de quan podrien arribar a sortir els presos de presó, és a dir, quan dura tot aquest procés, mai millor dit.
No ho sé. Perquè de l'indult fa mesos que se'n sent parlar. Jo l'únic que sé és que el tràmit judicial ja s'ha acabat. Per tant, ara ja ha d'anar a la taula del govern. Ara ja dependrà de quan es reuneixi el Consell de Ministres i quan estigui a l'ordre del dia d'aquestes reunions del Consell de Ministres. També sé que un cop la resolució d'indult s'atorga, és immediata. Ara, quan pot trigar a acordar-se? Doncs no ho sé. Entenem que no molt, perquè tots els tràmits, insisteixo, legals, ja s'han fet.
Judit Jané, advocada de Meritxell Borràs, de Joaquim Forn, durant aquest judici al procés al Tribunal Suprem. Moltíssimes gràcies per atendre aquest matí la sintonia de Ràdio Estel i a primera hora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu, igualment.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família. El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Des de la muntanya de Montserrat, en un ambient de pregària i de treball, les monges del monestir de Sant Benet fa més de 50 anys que elaboren la seva ceràmica. Descobriu les seves novetats amb la tècnica del fang de colors. Trobareu la ceràmica de sempre i, a més, a la seva botiga online. monestirsantbenetmontserrat.com/botiga-online. La botiga de ceràmica de les Benetes de Montserrat. De la pregària al taller, del taller a la botiga online i de la botiga online a casa vostra.
Doctor Gutiérrez, ¿cómo aportar vitamina C de manera eficaz?
Lo importante, bajo mi punto de vista, es aportar un gramo de vitamina C y que sea liposomada y altamente asimilable. Y si puede ser en viales bebibles, mucho mejor.
Estas características las cumple Bicemil Liposomada de Laboratorios Marnis. Ya lo sabes, si quieres calidad, toma Bicemil Liposomada. Pídelo en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Convido a un gelat, juguem a pelagrera, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dorm una estona que bufa de mar. Així estirada se'n veu espectacular. Llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és elusiva, tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Calcules com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar.
El mar, el mar. El mar, el mar. El mar, el mar. El
passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un quatre pins al fons tu i jo asseguts a la barra d'un bar sona bona música i som davant del mar.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Ens posem al dia amb les notícies més destacades a aquesta hora amb l'informe del Tribunal Suprem sobre els indults als líders independentistes condemnats al govern de Pedro Sánchez. Ja té via verda per poder prendre una decisió. Però després de l'oposició del Tribunal Suprem amb el seu informe, només podran ser indults parcials. És a dir, només es podrà fer una reducció de les penes de presó, no pas eliminar-les. Ara el Ministeri de Justícia ha de portar-los al Consell de Ministres i, si la decisió és positiva, ha de fer un reial decret que haurà de signar el rei Felip VI i haurà de portar a la pràctica el mateix Tribunal Suprem. En declaracions aquest matí a aquest programa a primera hora de Ràdio Estel, l'advocada Joaquim Forn i Meritxell Borràs, Judit Jané, ha assegurat que es tracta d'un informe molt dur i ha destacat d'aquest informe que les manifestacions del 2017 no van ser ni pacífiques ni democràtiques i per aquesta conseqüència, ha argumentat Judit Jané, ells justifiquen la pena de presó. I canviem de qüestió. Avui també us expliquem que el Consell de Drets Humans de l'ONU ha aprovat aquest dijous crear una comissió per investigar possibles crims i violacions de drets humans en el conflicte que va enfrontar Israel i Hamas entre el 10 i el 20 de maig. Israel ha qualificat de vergonyosa la decisió, mentre que Hamas l'ha aplaudit. Canviant novament de qüestió, el Ministeri de Sanitat ha reclamat a les comunitats autònomes que transmetin un missatge únic sobre la segona dosi d'AstraZeneca, perquè creuen que s'ha produït un gravíssim problema en donar a entendre que era una qüestió d'elecció o bé preferència per als de menys de 60 anys, segons fonts de l'equip de Carolina Darias, ministra de Sanitat. I encara una notícia més, també ens hem assabentat a aquesta hora que el partit d'ultradreta Vox ha anunciat que organitzarà un gran acte polític a Melilla, que tindrà lloc el proper 10 de juny, després de 4 prohibicions de la delegació del govern a la ciutat. I acabem amb aquesta notícia. Ja hi ha data per la celebració de la 94a cerimònia dels Premis Òscar. Serà el proper 27 de març del 2022. I abans d'acabar aquest butlletí informatiu, ara sí, una darrera notícia. Us recordem, doncs, que a partir de demà mateix ja es podrà visitar de nou la Sagrada Família. Reobre, doncs, les portes als visitants. Es podrà accedir a la Basílica que els caps de setmana, dissabtes i diumenges, i l'horari d'obertura serà de 9 a 3 del migdia. Es poden comprar les entrades individuals a sagradafamilia.org.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com vol dir.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups llegendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques, i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
L'escena del jazz està d'aniversari. Terrassa celebra el seu 40è festival. Del 27 de maig al 13 de juny, l'actualitat del jazz cuinat a Catalunya, França, Itàlia, Bèlgica, Països Baixos i els Estats Units sonarà el Festival Jazz Terrassa 2021. T'ho perdràs? Més de 30 concerts i activitats per tots els paladars. Informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Tirant pel dret. Cada divendres a 2:15 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, l'emprenedor, l'aventurer del segle XXI. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 2771 o 72 o deixant un missatge al 93 409 2777 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els divendres a 2:15 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias.
Passant tot just 5 minuts de les 9 del matí, a aquesta hora ens volem fixar amb la premsa escrita i digital per saber com analitza tota l'actualitat. Per tant, anem cap al quiosc, Mercè.
Doncs, Joan, comencem amb La Vanguardia. Podem llegir avui: Sanitat revela 4 morts per trombes amb AstraZeneca. Al periòdico llegim avui aquestes penes de 8 a 53 anys pels atemptats de la Rambla i de Cambrils, i també plantegen la pregunta que es fa tothom: fins quan podem veure, doncs, una noia amb mascareta i sense mascareta? El Punt avui: condemnes de fins a 53 anys per als 3 acusats del 17 d'agost. El País avui, en la seva principal portada, en la seva principal pàgina, titulen inquietud al PSOE per l'efecte electoral dels indults. I al Diari Ara llegim avui: els indults tensen el PSOE.
Portades dels principals diaris digitals locals i comarcals.
Llegim a Diari de Girona, que Guanyem Girona va anunciar ahir que no donarà suport a la proposta de pressupostos que va presentar dimarts en roda de premsa l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona, liderat per Marta Madrenas. A La Mañana, des de Lleida, la Federació d'Associacions de Veïns de la capital del Segrià veu amb preocupació com la Paeria ha anunciat en els darrers mesos algunes entitats veïnals que farà retallades en les despeses que es produeixen en els locals socials de titularitat municipal destinats a l'ús de les associacions. Des de Tarragona Diari Més llegim que l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona contractarà seguretat privada en 4 centres. I avui La Premsa del Baix Ponés llegim que la Junta de Govern Local de Sant Vicenç dels Horts ha aprovat el projecte executiu de la nova escola bressol municipal Petit Mamut.
Canviem de país i de qüestió, anem ara cap al periòdic d'Andorra.
Llegim avui al periòdic d'Andorra: només oci nocturn i agències de viatges podran mantenir els ERTOs. L'executiu determinarà cada mes i via decret als sectors als que es fa extensible la mesura.
I finalment, marca d'aquesta casa, portades dels principals diaris digitals religiosos.
A catalunyacristiana.cat llegim avui que l'arcabisbat de Barcelona obre un procés participatiu per reformar el mapa pastoral. Tots els membres del clergat diocesà han rebut un qüestionari telemàtic sobre la vida parroquial a l'arxidiòcesi de la capital catalana. A flama.info llegim que el monestir de les Avellanes ha iniciat aquesta setmana el procés de conservació i restauració de la porta gòtica de la seva església. Es tracta d'un dels elements patrimonials d'origen medieval que es preserva en el monestir declarat bé cultural d'interès nacional. A Religió Digital llegim que la diòcesi de Getafe ha publicat una normativa per garantir la seguretat a les celebracions del Corpus Christi que permet realitzar una processó per localitzar el carrer, per localitat al carrer, volíem dir. Segons el document, les diferents restriccions no han de ser un obstacle perquè sigui una celebració curada i que ajudi els que participin a créixer en l'amor a l'Eucaristia. I ja per acabar, Vida Nueva, llegim avui a la portada que trobem aquest titular clar: vaig ser mena i em vau acollir, quan unes religioses són la meva família. Fadua i Maia viuen a casa d'unes religioses del Sagrat Cor que les van acollir.
Gràcies, Mercè. 8 minuts que passen de les 9 del matí. Anem amb els opinadors.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. A primera hora, els opinadors.
Vinga, va, doncs dèiem, un divendres més que ja comptem amb els opinadors per tal d'analitzar l'actualitat. Des del telèfon, Ana Hernández, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Pau Ullé, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Víctor Narro, molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Joana Justícia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Jo crec que una de les preguntes claus d'aquesta setmana, i no sé fins quan durarà, perquè per això dels 100 dies de gràcia a qualsevol nou govern, és què tal el nou govern de Catalunya? Com ho veieu tot plegat, Joana?
Doncs 100 dies de gràcia que van tenir un inici molt, molt violent, no? Començàvem dimarts ja amb aquest primer desnonament al Poble Sec, que va suposar, doncs, un primer... Bé, doncs això, una primera prova de foc per Pere Aragonès, i esperem, doncs, que sigui un inici que faci doncs, que el govern prengui consciència de que aquests 100 dies estaran carregats d'una mirada per part de la societat que volem que això tiri, que hem esperat molt i per fi ha arribat l'acord. I bé, doncs, amb alegria que es formi govern, fa pensar, doncs, que tirem endavant.
No sé si recordeu el govern d'Artur Mas, que es va anomenar el govern dels millors, i ho dic perquè aquest govern també compta amb molts experts en cada matèria i en cada conselleria, i no sé si això us fa patir una mica i el veieu una mica com un govern tecnòcrata, Víctor.
Home, bueno, no sé si tecnòcrata, crec que no, almenys nosaltres no hem percebut així. Sobre el nou govern, a veure, és el que deia una mica la Joana, no? També volia comentar aquest principi una mica tens, uh-huh. i comentar això, que d'una banda jo crec que ens alegrem tots que hi hagi un govern, no? Que es pugui, que no es repeteixin eleccions, sobretot, i que es pugui tirar endavant uns pressupostos per superar aquest moment de crisi, però d'altra banda també és important assenyalar, no?, com Junts sempre guanya, inclús quan no guanya, no? I que veiem un govern que és molt semblant al que hem vist fins ara, i sincerament no sé si entre nosaltres, entre la població jove, hi ha gaires esperances d'aquest nou govern quan és una cosa molt semblant al que hem vist fins ara, no? I amb la gestió de la pandèmia ja hem vist que és, bueno, que s'ha demostrat ineficaç en molts sentits, i sabem també que aquest pacte que de Junts i Esquerra també és una mica tens, i que crec que s'estan aguantant una mica per no repetir eleccions. Com deia la Joana, també és una mica incert, i a veure com tira endavant la legislatura. És una mica aquest sentiment contradictori.
Per què, Víctor, encara que Junts no guanyi, sempre guanya?
Encara que no guanyi les eleccions, s'han dut la meitat de les conselleries, i s'han dut conselleries molt importants, no? I semblava que aquest rifirrafe del principi podia semblar que fes que no entrés al govern i tal, però sempre té aquesta sort de que, encara que les prediccions diguin que trauran menys escons i tal, sempre acaba donant un pas endavant i ens sorprèn a tots, jo crec.
Pau i Anna, va.
Doncs jo ara mateix crec que portem tants anys d'inestabilitat política que estem tots una mica a l'espera, més que amb il·lusió per un nou govern, estem esperant que ens convencin de que realment serà un bon govern. O sigui, estem com a l'espera, així, perquè ja el primer dia ja va haver el desnonament, ja van haver les tensions, que és cert que ara Esquerra i la CUP doncs acabaran per intentar fer una llei per evitar aquests desnonaments. A veure si és veritat que la porten endavant i que porten endavant totes les mesures socials que s'esperen d'ells. Però clar, estem una mica a l'espera, perquè com ha dit el Víctor, és un govern molt semblant al que hi havia fins ara, perquè és el que ha dit Junts, sense guanyar, també ha guanyat perquè té conselleries molt importants i moltes. I les tensions entre Esquerra i Junts, doncs, òbviament, seran molt importants en aquest govern per veure si avancen les peticions del poble.
Anna, tu mateixa.
Jo penso que, evidentment, el nou govern, com tots els governs, tindran uns reptes molt grans després de tot el que hem viscut, i precisament un govern ha d'estar preparat per sobreportar tots aquests reptes, no? I jo crec, tinc una esperança, que aquest govern ho pot arribar almenys a fer millor del que hem estat acostumats fins ara, perquè és un govern nou, només hi ha aquestes persones que repeteixen, per tant, cares noves, com deies, especialitzades. Jo no veig que sigui un govern tecnòcrata, són 5 independents de 14, i crec que està molt bé, sobretot destacar Tània Verge, com amb aquesta nova conselleria d'Igualtat i Feminismes, que penso que és molt necessària i no pot estar liderada per ningú més que una persona especialista en aquests temes, i ella, doncs, penso que és ideal, i en el cas de salut igual, és a dir, penso que potser si hagués hagut una persona especialista en salut i en medicina en el seu moment, potser les decisions que s'haguessin pres haguessin sigut molt diferents. En aquest cas, m'agrada que hi hagi gent especialitzada en temes que potser altres persones no són capaces de tocar. I també m'agradaria destacar el fet que hi ha 8 dones, és majoria, i això també m'agrada, està molt bé, i en general la gent és més jove, per tant, a mi em fa bona pinta, la carta de presentació és bona. Ara, el que deien els companys, que les tensions amb Junts no espatllin el que sembla que pot ser un pas cap a millor.
Sobre la taula també aquesta setmana, els indults als presos polítics, pressions de la dreta, l'extrema dreta, del mateix partit socialista, quan a Barons, per exemple, el president de Castella-La Manxa hi diu que no hi està d'acord, ho fa públic, notori i obertament. Com esteu veient i vivint tot el tema dels indults als presos, Joana?
Doncs la veritat que ho visc molt amb poca esperança. O sigui, em sap greu i em dol tenir aquesta percepció, però veig que s'estan passant la pilota ara entre tots i em va sorprendre positivament el que era Pedro Sánchez d'aquesta setmana, que es mostrava doncs, ja amb ganes de resoldre aquest conflicte, que deia doncs, que havia arribat a dividir una societat que ens havia doncs, portat a una ruptura molt gran dins, bé, això en el conjunt de l'Estat, i em va sorprendre positivament, però evidentment aquest Pedro Sánchez rebrà totes les crítiques de la dreta i del seu propi partit, i això em fa pensar doncs, que si l'accepta de seguida el Tribunal Suprem, que serà qui acabarà doncs, tenint aquest punt final a la presa de decisió, doncs, que tornarà a tombar. I bé, doncs, estic a l'espera, amb esperança que pugui tirar endavant i que un índole és el millor que pot passar, suposo, però jo ho veig cru. O sigui, veig una situació crua i no... Em dol dir-ho i no ho veig bé.
Deixa'm sumar-hi encara una altra pregunta, Joana. Veus sí. aquest índol com l'inici del diàleg del qual tant se n'ha parlat?
Sí. Crec que és una molt bona... O sigui, estic d'acord amb el que dius i penso que aquest diàleg que tant se'n parlava a principis de l'any passat, que aquesta taula de negociació que també havíem d'arribar, aquest diàleg entre l'Estat, i no l'hem vist, ha fallat, està portant una vegada més doncs, aquesta desil·lusió i aquesta falta d'esperança, que tantes vegades també hem dit en aquest programa, i crec que seria una bona manera. Ara bé, quin és el preu a pagar? O sigui, crec que portarà tensions polítiques importants, però si se superen, si s'enfronten, doncs jo crec que tindrà bons resultats per Catalunya.
Pau.
Doncs jo crec que és una situació molt complicada pel Pedro Sánchez i per tot el govern, perquè és cert, tant de bo acabi havent aquest indult pels presos, perquè no mereixen estar a la presó, però és el que ha dit la Joana. Si acaba atrevint-se a indultar-los, el Tribunal Suprem doncs, també tombarà la decisió, i l'únic que aconseguirà Pedro Sánchez és perdre vots del seu propi partit, dels seus propis votants. Hi ha molta gent que no vol que els presos surtin de la presó, perquè a Espanya la majoria de gent no vol que surtin. I seria perdre vots dels que l'han fet president, i seria fer guanyar més vots a la dreta. Per tant, si haguessin noves eleccions, seria perjudicial per ell, però a la vegada necessita bona relació amb Esquerra perquè estan en el govern junts. Per tant, és una situació molt complicada per ells i pels presos, perquè també estan allà, ara m'indultareu, no m'indultareu. Em sembla que va ser el Jordi Cuixart o el Sánchez que va dir que ell no volia indultar-se, no volia que l'indultessin perquè significava assumir que havia fet alguna manera i no volia. Però clar, si no demana ell l'indult i l'indulten per després tornar-lo a desindultar, doncs és una situació una mica bastant complexa i molt contradictòria.
Ho poso sobre la taula perquè també és un dubte que jo tenia, Pau, fins a quin punt el Tribunal Suprem podia tombar la decisió de l'indult, que no deixa de ser un acte administratiu, no judicial, del govern, en aquest cas socialista, i per tant del seu president. Li preguntàvem a Judit Jané, l'advocada de Joaquim Forn i de Meritxell Borràs, tot just aquest matí, i ens deia: el Tribunal Suprem ho pot tombar, sí, però només per la forma, no pel fons. És a dir, perquè l'acte administratiu estigui mal fet. En aquest cas sí podria tombar-ho, si no, no podrà fer-ho. Anna.
Sí, jo penso que evidentment és Pedro Sánchez es quedarà entre l'espasa i la paret si realment ho fa, però això ell quan es va posar president suposo que ja ho sabia, que hi tenia aquest problema i que és un conflicte que s'havia de poder resoldre. Però penso que és un pas molt important. A mi també s'han donat indults a persones amb penes superiors i bueno, al meu parer amb delictes pitjors que el que s'està acusant aquestes persones. I també penso que s'ha de tenir en compte que l'indult és el primer pas potser per arribar a l'amnistia que potser mereixen aquests líders independentistes. Però, clar, tampoc cal demanar aquí coses potser impossibles. Però bé, és un pas important. Crec que Sánchez, si ho fa, haurà de demostrar que realment ho fa perquè vol un canvi a l'Estat espanyol. no només a nivell judicial, sinó també a nivell de drets, a nivell social, a nivell econòmic. I ha de començar a mostrar allò del govern més progressista de la història i enfrontar-se a la dreta amb aquest indult, doncs pot ser un pas clau, o més aviat un gest clau per, com deies abans, reactivar les negociacions del diàleg i de la democràcia, que al final és el que hem tingut a fer.
Coneixent el Víctor, segurament s'ho està fent a sobre, va.
Sí, bueno, com han dit ells, jo crec que, bueno, comentant una mica el mateix, no, que jo crec que és un pas important per assolir certa normalitat democràtica, no, i intentar resoldre, doncs, aquest conflicte que porta ja bastants anys i bastant temps sent una mica menyspreat. Potser el PSOE ara ho està passant una mica més malament, no, perquè després de les eleccions a Madrid, ara les prediccions li donen bastants menys vots, i ara està aquí bastant temps pensant a veure com influirà aquests indults. Però bueno, és que jo crec que és una situació necessària, no? I és una situació que també està retractant a moltes persones, no? No només persones de la dreta, sinó persones com Felipe González, no? I a més, està saltant tothom com gossos quan l'indult ha sigut sempre una eina política que ha estat també sistemàticament utilitzada pel PP, no? O sigui, he estat mirant una mica i quina és la utilitat, per exemple, va ser l'Aznar, que en 8 anys va fer gairebé 6.000 indults, no? Entre aquests 6.000 indults, persones corruptes i amiguismes totalment, o sigui, clarament. És això, jo crec que ha retractat molta gent i, resumint, crec que és un pas molt important per la resolució del conflicte.
De fet, si algú a aquesta hora es vol posar amb la llet, li recomano que se llegeixi una entrevista que surt tot just avui a La Vanguardia, a Rafael Vera i José Barrio Nuevo. José Barrio Nuevo, recordem que va ser ministre de l'Interior durant la presidència de Felipe González i durant el cas del GAL. Van estar a presó i finalment el govern del PP els va indultar. Doncs bé, José Barrio Nuevo, que entre altres coses deixen el titular que el nostre cas i aquest referint-se al de l'1 d'octubre, s'assemblen com a una castanya. En fi, sí, i ja estaria d'acord, l'1 d'octubre no s'ha matat a ningú, i menys en nom de l'Estat, deixeu-m'ho dir-ho. Canviem radicalment de qüestió, perquè ahir, quan decidíem els temes dels que parlaríem, també us ho hem explicat aquesta setmana, us explicàvem la notícia que detectar el càncer de pit serà relativament fàcil, o més fàcil que ara, a la pròpia casa a través d'una prova d'orina, i aquest és l'invent d'una enginyera catalana, la Judit Giró, que ara mateix està a la Universitat de Califòrnia i està desenvolupant aquest invent de Blue Box, un dispositiu que podria estar al mercat d'aquí poc temps, el 2024, i que ha merescut, entre altres guardons, el prestigiós Premi Internacional James Dyson Award. Esclar, jo quan plantejava aquest tema els hi volia plantejar precisament a ells, que són estudiants, si tenen la sensació, i això se'n va parlar molt a través de la crisi del 2008, si ho recordem tots plegats, de que marxen les ments brillants del país, marxa la investigació sempre fora a trobar coses com aquestes. No sé, Joana.
Sí, sí que és veritat que hi ha una tendència a pensar que aquí no hi ha feina, que aquí no es valora doncs la ciència, entre altres sectors, i és veritat, sí, cada vegada doncs potser hi ha gent com la Judit Giró que marxa, sí, i llavors és quan ens en recordem de ai, mira que bona que era, i vés a saber, no coneixo el seu cas particular, vull, no sé ben bé com és, perquè és fora, però és veritat, és a dir, és cert. I per altra banda també volia dir que suposo que és també una molt bona oportunitat per reivindicar la figura de la dona enginyera, i que segur que, vull dir, felicito evidentment aquest invent, i segur que serà una referent molt gran per les noies que es vulguin animar a les carreres científiques. Sí.
Anna.
Sí, és la tradicional fuga de cervells, no? És a dir, aquí vivim en un país on fa massa anys que hi ha fracàs escolar, que hi ha precarietat laboral, una lentitud burocràtica i administrativa molt gran, que suposo que també ha ralentès processos com per aconseguir recursos per fer, doncs, les investigacions que es vulguin fer, i per tant la gent el que fa és marxar i trobar les oportunitats en altres llocs. I això és una pena, perquè si ve aquesta noia doncs és d'aquí i t'agafes el mèrit d'alguna manera de dir una dona catalana ho ha aconseguit en un lloc on segurament la paguen millor, li donen més atenció i té més recursos per fer el que està fent.
Pau.
Sí, estic una mica en el mateix, la mateixa opinió. És bastant trist que menys tan brillants d'aquí del país hagin d'anar fora perquè aquí no les cuiden, perquè no els donen oportunitats ni recursos suficients per desenvolupar el seu potencial. I després és molt frustrant veure que després de no cuidar aquestes persones, de fer-los marxar fora o incitar-los a marxar per tenir un futur laboral millor, aquí som els primers en reivindicar que són d'aquí, perquè jo he vist molts titulars d'aquesta notícia que diuen una espanyola descubre o una espanyola crea sense dir ni tan sols el seu nom. Simplement destacar que és espanyola perquè aquí som els millors, encara que ho hagi fet a Califòrnia perquè aquí no ha tingut l'oportunitat, doncs aquí sempre hem de reivindicar que és d'aquí. I és bastant trist perquè veus que el futur de la majoria de joves, doncs molta gent haurà de marxar perquè, igual que la Judit, no tindrà les oportunitats necessàries aquí.
Víctor, va.
Sí, és una mica el mateix. Jo crec que sobretot és una pena. És una pena perquè, a més, tenim molt potencial aquí a Espanya i sobretot a Catalunya. Hi ha molts científics molt bons, hi ha molts instituts de recerca, hi ha moltes institucions científiques molt potents i surten persones molt ben preparades, no? Jo l'altre dia vaig tenir la sort d'entrevistar un bioquímic que també estava ficat en el tema del càncer i li vaig parlar sobre això, sobre el finançament de la recerca, no? Òbviament em va comentar que la recerca està infrafinançada, no? Però que no només és un tema de salaris, no? Sinó que si tu quan vols fer recerca, primer has de trobar els diners. Llavors has de assegurar-te que el laboratori té les màquines necessàries, no? I tot això el que provoca és ralentir la investigació. O sigui, no només és un tema de salari, sinó que la falta de diners primer fa haver-los de buscar, després haver de tenir unes màquines preparades, i és tot un conjunt d'obstacles que fa que les ments més brillants marxin i tinguin unes condicions de vida molt millors, tinguin un salari molt millor, una vida molt millor. I el més trist és que ells no volen marxar realment, no? No podem culpar-los a ells de marxar perquè, mira, perquè ells hi paguen 500 euros més. Perquè no és així. És un problema institucional i jo crec que s'ha de finançar més la recerca i assegurar-nos de retenir les ments científiques i les ments brillants.
Ens queden 3 minuts. Ja li dic al Toni que vagi posant la sintonia i arriba el moment fatídic dels titulars. Us explico la notícia. Segur que l'heu escoltat. I és que el Partit Popular i Ciutadans, juntament amb Vox, ha aprovat una moció a Múrcia. Us sona?
No,
a mi
no.
No,
Sí. Sí.
Doncs anem per aquí.
De l'himne, potser?
Anem per aquí. Han aprovat una moció que ha presentat l'ultradreta, precisament, i que estableix que a partir d'ara, a Múrcia, a la ciutat de Múrcia, hi hagi una foto del rei Felip VI a totes les aules de totes les escoles públiques, una bandera espanyola en algun lloc visible de tots els centres i que soni l'himne nacional al centre, quan el centre ho consideri oportú. Després de l'aprovació de la iniciativa, el portaveu de Vox, José Ángel Antelo, ha afirmat que Múrcia dona un exemple a tot Espanya com a model de respecte cap als símbols que ens representen i ens uneixen a tots, ha dit, i ha afegit que enfront dels atacs que pateix la unitat d'Espanya en alguns territoris va valorar elements com la bandera, la corona o l'himne. La Joana obre els ulls com a taronges. Víctor titular, va.
Ostres,
em serveix? Ostres.
No sé, la bandera per tapar-ho tot, alguna cosa així seria. Uh-huh. Així.
Pau.
Benvinguts a 1939.
Anna.
A mi em perdoneu per la informalitat, però només se m'acut, tenint en compte que es tracta de l'himne, el trio la la la.
Joana.
Seguint amb la tendència musical, diré no estava mort, estava ben viu.
Són molt bons. Joana Justícia, Anna Hernández, Pau Uller, Víctor Navarro, moltíssimes gràcies un divendres més. Ens retrobem el proper divendres. Que vagi molt bé, una abraçada.
Adéu,
gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases